dos quarts de set. Aquest és l'espai per a l'ecumenisme i el diàleg interreligiós cada dimarts, a aquesta hora, a Ràdio Estel, dins del programa Sense Distància. Es va presentar ahir a Barcelona l'informe Implicacions religioses i de consciència en les qüestions bioètiques més rellevants en el debat actual a escala internacional. Va ser en un acte, amb una taula rodona, al Palau Robert, en què van intervenir el president del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa i autor de l'informe, Francesc Torralba, l'especialista en budisme i també presidenta de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, Montse Castellà, i també la teòloga i copastora de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, Ruth Giordano. La taula rodona la va moderar la periodista Laura Amor. La Direcció General d'Afers Religiosos publica aquest document que pretén, sobretot, explorar les implicacions religioses i de consciència en les qüestions bioètiques més rellevants. L'escrit vol aprofundir en el vincle entre la bioètica contemporània i les tradicions espirituals i religioses per veure-hi afinitats i diferències dins dels plantejaments que afecten la vida, el desenvolupament i el procés final de la mateixa vida de les persones. Ens acompanya avui l'autor del document, Francesc Torralba. Ell és filòsof, teòleg i professor de la Universitat Ramon Llull, com també president, com dèiem, del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa de la Generalitat. Doctor Francesc Torralba, un plaer, com sempre. Bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies per l'interès.
Nosaltres molt interessats i també jo crec que la societat catalana, encara que no expressi en forma de clam aquest interès, segur que rebrà molt o pot rebre molt, no?, d'un document com aquest. La bioètica s'ha desenvolupat, vostè ho diu també en un article que publicarà Catalunya Cristiana, com un pont, no?, entre les humanitats, des de la filosofia i d'ètica i l'ètica, i les ciències biomèdiques, és a dir, entre humanitats i ciències biomèdiques, com un àmbit de diàleg, no? Què és el que pretén dins d'això un document com aquest, que de vegades és molt necessari, no?, per les discussions que hi ha sobre bioètica, la vida, l'eutanàsia, l'avortament, altres temes.
Sí, en efecte. La bioètica, essencialment, neix com un diàleg, i neix com un diàleg propiciat per les noves tecnologies de la reproducció, les biotecnologies, que ens plantegen molts interrogants nous respecte al naixement, al desenvolupament, respecte al final de vida, no? Llavors, neix com un diàleg entre científics, entre metges, però també, en aquest diàleg originari, parlo dels Estats Units d'Amèrica de la dècada dels 70, hi ha teòlegs, hi ha filòsofs, essencialment teòlegs i filòsofs, després juristes, i s'incorporen altres professionals d'altres disciplines. Llavors, el document, sobretot, vol fer referència a la importància que tenen les tradicions espirituals i religioses també per poder opinar i per poder expressar el seu punt de vista respecte a aquestes qüestions tan fonamentals com la vida, la dignitat, el naixement, la mort, la reproducció, el desenvolupament de les persones. Uh-huh. I això és el que intenta explicar molt sintèticament i molt esquemàticament, és un document curt, intenta recollir, doncs, què diu la tradició catòlica respecte al naixement, respecte a la mort, respecte al desenvolupament de la vida, què diu les tradicions reformades, què diu la tradició jueva, la tradició de l'islam, i també de les tradicions de l'extrem orient. Naturalment, amb un format sintètic, molt esquemàtic, i molt de caràcter generalista, sense anar al detall de cada problema en concret.
Precisament perquè les esglésies cristianes i les autoritats i els creients d'altres religions puguin dir-hi la seva, és important també recordar la dimensió pública que tenen les creences, i així ho diu el document, no?, també. És a dir, que aquí cal afrontar els ritmes que tenen les religions diverses per adaptar-se a la separació entre Església i Estat, un altre tema que també surt en aquest document. Quina seria la principal conclusió de tot aquest plantejament, si és que la pot resumir ara en pocs segons?
La principal conclusió és que aquest diàleg ha de ser obert. Aquest diàleg no pot excloure el punt de vista de les tradicions espirituals i religioses, perquè són tradicions que estan a la societat i que, a més, amb una expressió de pluralitat, i que a l'hora de discernir què cal fer i com s'ha de desenvolupar i com s'ha d'actuar en determinades tecnologies que s'incorporen a la vida, Jo crec que aquests interlocutors han de ser en aquest diàleg i poder expressar la seva cosmovisió, la seva antropologia i el seu punt de vista. Un, perquè hi ha, de vegades, maneres d'entendre la bioètica que exclouen d'entrada qualsevol perspectiva teològica, religiosa, no només cristiana, sinó de l'islam, del judaïsme, del budisme, de l'hinduisme, del taoïsme i de tantes tradicions mil·lenàries que al llarg de la humanitat han anat sedimentant coneixement i experiència.
Aquí la clau, com vostè ha dit, és el diàleg per aclarir els valors morals i aprofundir en allò que aporten. És curiós que, per exemple, molts catòlics que diuen que defensen la vida, o molts jueus, també centren la bioètica en la no confessionalitat, no? Aquí, què aporta la bioètica al món en aquest segle XXI tan marcat pel multiculturalisme, però també pels xocs, no?, de civilitzacions i de tradicions religioses?
Doncs aporta, sobretot, un diàleg que ha de ser interdisciplinari. Els problemes que tenim són molt complexos i no es poden abordar només des de la perspectiva jurídica o des de la perspectiva filosòfica o des de la perspectiva biològica, sinó que s'han d'abordar de manera interdisciplinària, multidimensional i no excloure cap perspectiva. Això fa més difícil el diàleg, segur. Això fa més complex, segur. Això el fa més lent, segur. Però també el farà, finalment, que pugui reeixir i que es pugui arribar a consensos i acords en allò fonamental, no? Bioètica no només és anàlisi de qüestions clíniques, també té a veure amb com tractem la vida del planeta, la vida vegetal, la vida animal, les formes de vida no humana. Això també té a veure amb la bioètica i també té a veure amb com consumim, com ens movem, com produïm, a fi i efecte que hi hagi generacions futures que puguin viure dignament sobre el planeta. Per tant, són temes que no són temes només de quiròfan o d'unitats de cures intensives. Són temes que ens afecten a tots, com a ciutadanes i ciutadans, i que no podem passar de llarg, i que en aquest diàleg, a l'hora de discernir què fer amb aquestes tecnologies, jo crec que no podem oblidar cap interlocutor que pugui aportar saviesa, coneixement, atresorat al llarg de milers d'anys, com és el cas de les tradicions espirituals i religioses.
Sí. Avui parlem amb Francesc Torralba, autor de l'últim informe del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, que assessora la Generalitat, sobre qüestions bioètiques. Bé, hi ha un conflicte o unes tensions, de vegades, entre ciències i tradicions religioses. Ara vostè també ho apunta. Aquestes dimensions, de vegades, es fan ideologies, no? I això fa que la tensió sigui més accentuada. Aquí la filosofia amb el pensament i tota la pregunta global sobre l'ésser humà hi té molt a dir, especialment ara?
Jo crec que pot ser mediadora o àrbitre, molt sovint. És a dir, en un diàleg és bàsic que cadascú sàpiga limitar-se al seu terreny. El teòleg no pot fer de científic, i el científic no ha de fer de teòleg. El teòleg té el seu llenguatge, el científic té el seu llenguatge. De vegades el problema és incomprensió, és inintel·ligibilitat, és no comprendre on està el problema perquè és un llenguatge tan sumament especialitzat que no ens entenem. Llavors jo crec que aquí la filosofia pot fer de mediació, pot fer de pont entre ciències i entre teologia o entre ciències i tradicions espirituals, no? Mirant de veure com podem entendre'ns o com podem trobar almenys els camps d'intersecció. Però és veritat que en aquest diàleg és molt important que cada interlocutor sàpiga el seu camp competencial. I això a vegades no ha estat així. Hi ha hagut filòsofs o més aviat científics que han dogmatitzat en clau teològica i s'han posat en terrenys que desconeixen, ignoren immensament, però també al revés. També hi havia teòlegs que s'han posat en terrenys que ignoren profundament. I quan passa això, que un traspassa el seu camp competencial i envaeix a l'altre, generalment el que passa és que fem el ridícul. I jo crec que la humilitat és bàsica per tot diàleg bioètic. Saber molt bé què pots dir i quin és el teu terreny i no sortir d'aquest terreny.
Sí, aquesta humilitat potser seria molt necessària en les grans controvèrsies i grans discussions que hi ha sobre bioètica. Un exemple pot ser, doctor Francesc Torralba, aquest posicionament, per exemple, ara de l'Església Catòlica, ara i des de fa molts anys, davant de la llei de l'avortament, o ara de la llei trans. Aquí també cal diàleg i cal, potser, afrontar amb respecte mutu el que cadascú proposa.
Sí, jo crec que, a veure, presentar públicament el que pensa l'Església Catòlica és legítim, ha de ser raonat, ha de ser necessari i ha d'estar en l'espai públic. Pot generar acord, pot generar dissens, pot generar rebuig, pot generar menys preu, però s'ha de poder dir explícitament a l'àgora. I això és el que jo crec que és indispensable, no? Això pot ser que no agradi, d'acord, però s'ha d'expressar bé quina és la pròpia antropologia, com es considera la vida, des de quin moment ha de ser respectada, com ha de ser considerada la condició sexuada de les persones, i això s'ha de poder expressar. Després s'han de mirar de buscar els punts d'acord, també els punts de desacord, i poder, naturalment, viure'ns amb la màxima tranquil·litat i serenitat. Però molt sovint ja s'exclou aquest punt de vista perquè s'exclou per definició i no es dona legitimitat a l'interlocutor religiós. I jo amb això no estic d'acord. Crec que l'interlocutor religiós ha de tenir tanta legitimitat i tanta possibilitat d'expressar el seu parer com qualsevol interlocutor laic o senzillament que estigui en l'àmbit de l'humanisme ateu o humanisme agnòstic.
Podríem seguir amb molts temes relacionats amb això, però ho deixem ben obert, interlocutors que no són polítics, evidentment que no són de la vida política o parlamentària, però que són també molt importants. Moltes gràcies, doctor Francesc Torralba, filòsof, teòleg i autor d'aquest últim document del Consell Assessor de Diversitat Religiosa sobre Bioètica. Una abraçada i enhorabona per aquesta feina.
Gràcies a vosaltres també per la feina que feu de difusió d'aquests documents, i tant de bo moltes persones el llegeixin i puguin també dir la seva, i si cal, doncs, criticar-lo i avaluar-lo. Gràcies de veritat.
Adéu-siau.